Ei, hola amics, sóc en Goku. Només us vull dir, escolteu, ningú és perfecte. És una passada, us encantarà. Apa, adeu amics.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. I avui tenim un programa molt especial, amb un convidat molt especial, i és que tenim entre nosaltres, bé, a l'estudi no, perquè el vam anar a entrevistar fora, l'actor Julian Glover, un dels protagonistes de Juego de Tronos. A més, el Julian Glover sortia a l'Imperio Contraataca, a Indiana Jones i la Última Cruzada... sortia també a una de les pel·lícules de James Bond, també ha sortit a la saga Harry Potter, un actor veterà de gran talent que avui passarem una entrevista de quan va venir en el darrer Saló del Còmic de Barcelona. A banda d'això, moltes altres coses, i comencem presentant a l'equip del programa, i ho fem primer de tot amb la Marta Sanz, la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood. Què tal, Marta, com estàs?
Molt bé.
Què portes aquesta setmana?
Doncs porto coses molt variades i ja us avanço que pits no massa.
Oh.
O no gens.
Puc marxar ja o m'he de quedar?
Oh, has de vendre el producte.
Bé, no. porto a Lindsay Lohan. Que...
Ei, ja està.
Ja.
No, que, ja. Ja està recuperada i s'ha posat a treballar i ha començat ja el rodatge que, per cert, l'han...
Machete 2.
Convertida.
No,
no. Més delicat. I no és Garganta Profunda.
I...
l'han convertit en Elizabeth Taylor.
Ah, bé, d'això en parlarem després. I també tenim en Jacint Casademont avui ja entre nosaltres a l'estudi. Què tal, Jacint, com
sí,
estàs?
Sí, heu fet servir Ouija i he tornat.
Sí.
Parlaré, aviso, aquesta setmana hi ha moltes notícies i he tingut que fer una mica de descartes, en català correcte.
Sí.
Però la notícia que destaco és DC i Warner se li s'han omplert els sous.
Sí, ja no saben què fer.
No, s'han cabrejat.
S'han cabrejat, directament.
Sí. Han dit, mis huevos aquí, que ho patarem.
Sí, sortirà el que sortirà.
I després el remake d'una pel·lícula mítica a càrrec d'un actor mític.
Mm-hmm. Bé, no diguis res més.
No.
En parlarem després. També, si tenim temps, farem una mica de 40 minuts. I hem vist també la pel·lícula de Blancaneus i moltes altres sorpreses avui al Ningú no és perfecte que presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I abans d'anar directes amb el cinema, recordar diverses coses. Primer, el concurs de Panini Còmics, que teniu fins al 3 de juliol per contestar la següent pregunta, que és quin dia s'estrena mundialment The Amazing Spider-Man? Quin dia s'estrena mundialment The Amazing Spider-Man? Heu d'enviar-nos la resposta... el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu al ningunoes@hotmail.com. ningunoes@hotmail.com. El guanyador s'endurà un lot ben guapo dels amics de Panini Còmics, que suposo que inclouran moltes novetats del Grim Paperets. Què més podeu fer? Doncs escoltar el Ningú no és perfecte quan vosaltres us vingui de gust i gana, a través, per exemple, de la nostra pàgina web, que és el grn.es/ningunoes, o si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, els primers de Google som nosaltres, i també la nostra pàgina de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, o la nostra compte de Twitter, @ningunoes. Ens agregueu i aquí podeu descarregar-vos també el programa cada setmana, us l'escolteu des de casa, l'ordinador, quan us vingui més de gust. El que fem ara sí, directes a la festa i a les estrenes.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Mamá, papá, soy yo, Tomás. ¿Cómo os lo digo? Solo quería hacer una fiesta con algunos amigos. Quería tirarme el rollo por una noche. Quería que las chicas se fijaran en mí. Pero la cosa se me ha descontrolado.
Esta noche vamos a comernos lo que no está escrito. Esta noche vamos a triunfar.
¿Crees que hemos triunfado? Y a lo grande.
I això és Project X, pel·lícula de Nima Nourizandé amb Thomas Mann, Olivier Cooper i Jonathan Daniel Brown, produïda per Todd Phillips, el director de les dues pel·lícules de Resacón en Las Vegas. I dit això, la pel·lícula va una mica d'això, de gent molt borratxa. Project X seria el Chronicle de les festes, ja que està narrada des del punt de vista d'un dels personatges i també de qualsevol que tingui una càmera. Tot això amb la intenció de donar realisme a la història, i de fet, així ho aconsegueix. La idea va sorgir de la ment de Phillips, que va concebre una pel·lícula que es convertís en el testament definitiu del cinema de destrosses adolescent. La història: Thomas té 17 anys, els seus pares marxen de viatge i pensen que el seu fill no causarà cap problema perquè ells mateixos el tenen per un perdedor. Thomas aprofita l'ocasió per organitzar una festa en la que convida a tots els seus amics. Aquests s'encarreguen de transmetre la invitació a més gent a través del Facebook, el Twitter i totes les xarxes de comunicació de l'època actual. De cop i volta, Thomas es troba amb una festa de 1.500 convidats a casa dels seus pares. La idea de concentrar la festa al jardí perquè ningú entri dins de la casa se li escaparà de les mans. Hem de dir que després de l'estrena d'aquesta pel·lícula als Estats Units han succeït per tot el país festes similars com la que es descriuen a la pel·lícula. Nota curiosa també, el nom dels personatges coincideix amb el dels actors. Això respon a una estratègia dels autors per tal de que la química entre ells funcionés a la perfecció. Els protagonistes principals, abans de començar a rodar, van passar un cap de setmana en una cabana i un dia a Disneyland per tal de que ja fossin amics el primer dia de rodatge. Una tècnica similar el Pau Freixas també va fer amb els actors d'Herois. Què més? Project X arriba amb la garantia de ser una pel·lícula sorollosa. Per què? Els veïns que viuen prop de l'estudi on es va rodar van alertar de la fressa diverses vegades a la policia. És una garantia del tipus de pel·lícula que anem a veure. El rodatge va durar 25 nits, bastant sorolloses les 25. Project X ha costat 12 milions de dòlars i n'ha recaptat 94 a nivell internacional. Actualment ja s'està treballant en una segona part.
Jo la vull veure ja. Home, ha de ser la pel·lícula d'aquest estiu.
Home, això poder no, però sí, sí. Ganes i curiositat, és un experiment. Jo crec que s'ha de veure aquesta pel·lícula, com a experiment.
Ah, i no sé qui va tenir la teoria que si Resacón en Las Vegas era què passava després de la festa, era la primera vegada que en una pel·lícula s'explicava només la festa en si.
Ah, doncs això està bé, això està bé. Anem a veure la festa. Sí, 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 estem d'acord. Una de les coses més bones de Resacón en Las Vegas, la primera en les fotos de la festa. Per tant, també, pot ser divertit
veure la festa.
Sí, senyor. Anem per la següent.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
¿No dijiste que un gran año acabó con tu matrimonio con Steph en 2003?
Para empezar, estaba casado con Bridget en 2003.
El 1 de enero me largo de esto.
Supongo que sabrá que la fase posterior a la jubilación se parece un poco a esto.
Dejaste el mostrado, dejaste tu empleo entero.
Papá, genial hablar contigo.
Quiero hacer algo importante, ¿sabes? Necesitamos un poco de aventura.
Haré el gran año.
Un año para hacer todo lo que nunca hemos podido.
Tres tipos.
Parece mentira que no estén agotados.
¿Hasta abajo? Han convertido su búsqueda...
Son hombres, cariño. Si dejaran de competir, morirían.
En una competición.
¡Sí!
Este será mi año. Quiero dejar mi sello.
No lo puedo perder, no hay otro hasta dentro.
I això és El gran año, no Un gran año, que era la pel·lícula aquella de Ridley Scott. El gran año, de David Frankel amb Jack Black, Owen Wilson, Steve Martin i John Cleese. El director del Diable Vesteix de Prada adapta una novel·la de no ficció sobre els aficionats a l'observació de les aus. Els protagonistes són tres homes que pateixen una crisi d'existència. Martin és un ric industrial cansat de la vida com a executiu, Black és un programador informàtic i Wilson un contractista. Els tres s'obliden de les seves responsabilitats i dediquen un any sencer de les seves vides a superar el rècord d'espècies observades, que està en 732. Els tres viatjaran per tots els Estats Units i entre ells sorgirà una peculiar relació entre l'amistat i la compatibilitat. Per ser lo màxim fidel a l'obra original, Frankel va rodar en 100 localitzacions diferents durant 55 dies de rodatge. Les dificultats tècniques per aconseguir-ho han elevat els costos de producció de la pel·lícula. Es va estrenar als Estats Units l'octubre de l'any passat i va recaptar poc més de 7 milions de dòlars. Un fracàs si tenim en compte que en va costar 41. I anem per les dues propostes de cinema francès que ens arriba aquesta setmana. La primera, Four Lovers, d'Anthony Cordier, amb Marina Foy i Eloïd Boucher. És una història d'intercanvi de parelles.
Però intimista o es veuran coses?
Ara t'explico. Jo diria que alguna cosa hi haurà, eh? Rachel, que treballa com a dependent en una joieria, queda seduïda per Vincent. Junts planifiquen un sopar amb les seves respectives parelles. Espontàniament, els nous amants es converteixen en inseparables. Amaguen la situació als seus fills mentre es comporten com sempre. Amb el pas del temps, els sentiments es mesclen i es fan més obscurs i cruels. Cordier s'ha sentit atret per aquesta història perquè li ha permès, atenció, incloure escenes de sexe.
Home, per fi, pot començar per aquí.
O sigui, si voleu marro...
Els francesos són molt guarros i no es depilen, eh? Recordeu.
Doncs és el que veurem. I una altra pel·lícula, que aquesta sí que no hi ha marro, és Les xiques de la sexta planta, també de
no,
francesa. Sí.
No, ja sé quina és. No.
De Philippe Leguay, no sé si es diu així, però
Leguay.
Vaja, Leguay. Amb Fabrice Luchini i Sandrine Kiberlain. És una mirada a la comunitat de criades espanyoles que va treballar a França durant els anys 60 a la recerca d'una vida millor, lluny de la dictadura franquista. El protagonista és un home avorrit i monòton, la vida del qual canviarà quan tracti a una jove i atractiva criada espanyola. A partir d'aquí coneixerà la comunitat d'espanyoles que viuen a la sisena planta del seu edifici. El director Philippe Leguay s'ha basat en els seus records d'infantesa quan els seus pares varen contractar a una criada espanyola. Elements previsibles com la història d'amor entre la criada del senyor i el menystenir a les persones pel seu origen són part inevitable d'aquesta pel·lícula. I les darreres estrenes Evelyn d'Isabel Ocampo amb Cindy Díaz i Ari Saavedra, una pel·lícula d'anúncia sobre les xarxes de prostitució espanyoles que serveixen de joves immigrants sense papers. La protagonista és una jove peruana que, pensant-se que treballarà com a cambrera en un restaurant, serà segrestada per exercir la prostitució en un club de carretera. Això fa pintar rotllo, eh? Ja t'ho dic. I per pintar rotllo, la pel·lícula espectacular d'aquesta setmana, Sueño y Silencio, que és segurament el que molta gent farà quan la vagi a veure, de Jaime Rosales amb Yolanda...
No!
Sí, Yolanda Galocha i Oriol Rosselló.
No.
Sueño y Silencio s'ha rodat, atenció, en blanc i negre...
No.
I només s'ha fet servir llum natural.
Mala. Això no és cinema!
No, és, la pel·lícula és d'una pedanteria extrema. I atenció, Marc Recha sembla Michael Bay si el comparem amb Jaime Rosales.
Ai, Déu meu.
Sí, senyor. Els protagonistes són un matrimoni i les seves dues filles petites. A causa d'un accident mor una de les nenes i el pare es queda amnèsic. Quan desperti no recordarà res de la filla difunta. La pel·lícula conté tots els elements perquè no hi anem, com ara plànols llargs i recreació en el detall.
Ai, però en sèrio, podem fer... Per què?
Ara fem l'aposta tu i jo de la setmana.
Vale.
Aquesta és la que anirà a veure l'Aram i de la qual ens parlarà la setmana vinent?
No sé si és gaire amic d'en Rosales, però... Mira-m'hi a la francesa mig guarra.
També podria ser, també podria
Apunto
ser.
Apunto per aquella.
Va, una de les dos cau. I ara, el que sí que cau són les notícies. Com sempre, ben calentes. Jacint Casamon, quan vulguis.
Aviso, tinc moltes notícies, n'he tingut que descartar moltes per primer cop a la història d'aquest programa.
Bueno, com que no vas venir la setmana passada...
No, són d'aquesta setmana,
ah,
no sé
totes.
Què ha passat,
oi.
S'han emocionat. Començo. X-Men First Class 2. La Fox ja ha registrat un possible títol per aquesta seqüela i a veure si us sona Dies del Futur o Passado.
Home, sí. I tant.
Viatges temporals.
De fet, la primera temporada d'Herois està basada en això, una
no,
mica.
Malament.
Part de la primera temporada de la sèrie.
Doncs res, han registrat nom, està basat en dos còmics en concret, que és el número 141 i 142,
uh-huh.
He buscat la info, i tindrà bastant de protagonisme la Mística.
Sí, clar, té lògica, no, també?
Sí.
Jennifer Lawrence...
Sí, que està ben trobat i segurament deu ser veritat. Uh-huh. Després, Christopher Nolan, Empire, ha entrevistat el director sobre el seu futur, ha dit que tenia projectat un biòpic sobre Howard Hughes, no cal, no ho facis.
No se'n va fer un?
Sí.
L'aviador, no?
Amb Leonardo DiCaprio, o sigui, no cal que ho facis. I com que se li ha caigut, ha dit que el seu interès és dirigir la nova entrega de James Bond.
Ara tothom vol dirigir James Bond, no?
Fins que Tarantino no faci James Bond, aquí ningú fa James Bond, entesos?
Ja tenim el primer director d'autor, que és Sam Mendes, diguéssim.
No, abans ja vam tenir un altre.
D'autor, així, més de
cinema.
Sí. Ai, ara no sé
qui. No, la Quantum?
Qui era?
El que havia fet aquella història sobre Peter Pan i no sé què.
Ai, però, bueno, en fi, sí. Però sí. Molt malament quan t'ho m'absoles. Pues,
és que no pots agafar un director de teatre, però no. Després, Marvel. La productora ha dit que durant la Comic-Con descobrirà els seus dos títols nous de pel·lícules.
Mm.
Clar, només dir això, la gent s'ha exaltat, vinga a dir noms, títols... Sí, sí, sí. Dos films que completaran Iron Man 3, Thor 2, Capitán América 2... Hi ha rumors... Hi ha un que és quasi segur, que és Ant-Man de l'Edward Wright, que portem anys escoltant-lo i sembla que ara sí. I hi ha el rumor de quina serà l'altra pel·lícula.
Ma, hi ha una altra que també s'està parlant. No sé si serà aquesta. Doctor Extraño?
Doctor Extraño. A la llista hi ha, de possibles, Doctor Extraño, Viuda Negra o Pantera Negra.
Pantera Negra.
Que diuen que tindria sentit perquè ha participat moltes vegades a Los Vengadores i seria la manera de colar-ho. I com que Iron Man 2 hi ha un petit comentari, em sembla que era, referint-se a Pantera Negra, que diu, en Àfrica hi ha un...
Podria ser, sí, ara no hi caig, però sí, podria ser.
El guió ja està escrit, això ho sabem.
Uh-huh.
Un tio que fins ara havia fet documentals que es diu Mark Bailey. Diuen que el guió és molt bo, com sempre.
Sí, sí.
Després,
clar, que han de dir-nos...
La Isla del Tesoro, amb guió de Neil Johnson, que és el mateix escriptor de White Noise, i que després que rebutgés el projecte de portar-lo a la gran pantalla James Cameron i Paul Greengrass, Warner ha fitxat a Guy Ritchie, que estan encantats amb el treball de Sherlock Holmes i volen que La Isla del Tesoro sigui una mica Sherlock Holmes.
Jo
Guy Ritchie m'agrada molt.
Sí, però Sherlock Holmes no m'està agradant.
La primera està molt bé, la segona és més fluixeta.
No sé. M'agrada més el rock and roll.
És que el rock and roll és
molt bona. Sí.
Després, J.J. Abrams, que va sortir durant un moment de la gala del MTV Movie Awards, i darrere tenia una pantalla ordinador amb una imatge no gaire clara, però que tothom que ho va veure va dir, aquí hi ha alguna cosa, hi ha alguna pista al senyor Abrams. Rumors. Al final hem descobert que es tracta d'un Klingon. Per què sabem que és un Klingon? Perquè resulta que hi havia una escena descartada de Star Trek 1 on te sortien Klingons amb un casc molt semblant al que veiem a la imatge.
Igual, diríem.
O sigui que Klingon tenim.
Per què porten casc els Klingon en aquesta pel·lícula? Ja ens ho explicarà.
Així vem més ninots, també. Després, ara ven les dues notícies a Traca i Mocador. Vale. Digue'm una pel·lícula mítica al cinema.
Mítica?
Mítica.
Ui, els pàjaros...
Mítica. La pel·lícula gran. El primer blockbuster es pot dir a la història.
Allò que el vent s'endugué.
L'has clavat.
Casa Blanca.
L'has clavat.
Sí? Vale.
Lo que el viento se llevó. Digue'm un actor que per fi es mereix un reconeixement.
Uf, sí, n'hi ha molts. Reconeixement de quin tipus? Un premi? Un Òscar?
Que per la seva carrera mereix fer un remake d'una pel·lícula així. Guanyar-se un Òscar a través d'aquesta pel·lícula.
Robert Downey Jr., Leonardo DiCaprio...
Doncs no. David Hasselhoff...
Com?
Vol comprar els drets a Lo que el viento se llevó? Vol fer el remake?
Com que no el deixa fer de Nick Fury, eh?
I el pitjor és... que ja té una actriu entre sella i sella.
Pamela Anderson.
Diu que vol que sigui Rachel Rice.
Rice.
Això ho va dir en una
entrevista. No, Vice.
En una entrevista directa va dir Rice. I el locutor li va dir, perdoni, senyor Hasselhoff, es deu referir a Weiss. I diu, ah, sí, uf, qué buena está.
Bravo, bravo.
Pebrots així de peluts.
Se sap si anava serè?
No sé, no sé.
Perquè seria important saber-ho.
Home, saltar de Fuga de Cerebros 2, Piranha 3DD i fer el remake de Lo que viento se llevó, cal tenir...
Piranha 3DD, moltes ganes, eh? Moltes ganes.
Por, por. Després, ja per acabar, DC i Warner, com ja he comentat, se li han ampliat tots els testicles, veient l'èxit de Los Vengadores, i han reprès La Liga de la Justícia.
Que tenien enterrada per allà...
Recordem que ho tenia que fer el senyor aquell amb el de Mad Max, en... no em ve el nom.
El director, no me'n recordo. Max,
bé,
sí.
El director, aquell, tan
George simpàtic. Miller.
Això, George Miller. Al final no serà George Miller, no utilitzant cap actor per seguir una mica la història de les pel·lícules que han fet independents, Batman, Green Lantern... Tot actors nous.
Vessant de tot.
El guió ja està escrit i Mark Millar coneix l'escriptor d'aquest guió. Ha dit que el guió està molt bé, com he dit, sempre ho diuen, i que és molt realista. Molt obscura i molt realista.
Jo no sé si això per la Liga de la Justícia ser realista, una cosa que és molt de ciència-ficció, és una cosa bona.
A mi em fa molta, molta, molta por.
Sí, sí. Jo, sisplau, ho deixen estar. Esperin
d'aquí i no vull dir res, però Justin Bieber encara no ha fet cap paper protagonista.
I esperem que no. Esperem que no. Bueno, sí, a CSI, no? Sortia, va sortir uns capítols a CSI.
Però sí, apareixia i feia...
Que moria... Sí. Molt bé, fins aquí les notícies, Jacint.
Ràpidament, sí. Hem de veure tràiler de Django.
I tant, i tant, i tant.
I Iron Patriot.
Sí?
Que no ho he dit, però és que ja no m'hi cabia.
Sí, sí, sortia ja foto d'Iron Patriot.
Sortia Iron Man 3.
Sí, que no sabem qui serà, perquè recordem que els còmics és Norman Osborn.
Sí, que no té els drets.
Que és el Duende Verde, que per tant és de franquícia Spider-Man, que Marvel no té drets, per tant haurà de ser un altre...
Que és el personatge que jo havia dit que seria Cold Blood. Uh-huh. Al final acaba interpretant aquest personatge. Serà una mixtura. En lloc de ser un cíber, sí, com havien comentat,
sí. Serà aquest Iron Patriot. Molt bé, que tindria una mica lògica que el govern vulgui desenvolupar un Iron Man independentment de Tony Stark. Bueno, interessant, interessant.
Pinta bé.
I nosaltres anem a canviar i anem a escoltar l'entrevista que vam fer al Saló del Còmic al Julian Glover, i parlem una mica de tota la seva trajectòria i sobretot de Juego de Tronos.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. El programa Ningú no és perfecte.
Cheers, what I hope it will be my pleasure.
M'impressiona molt la seva capacitat de treballar durant tants anys i de forma continuada. D'on treu aquesta energia?
The need to stay alive. I have to work because I need the money. My wife the same. She's younger than me. But also, to be serious... I do have to work for the money, but it's what I was here for, is to work, and to work at this work, being an actor. And so it's wonderful that at my age I'm still acting, and I'm still working. I'm working on a television series at the moment in England, and I'm going into another series of Game of Thrones, you know this one? And I'm doing a very difficult play for the Edinburgh Festival, for 4 weeks with a lot of words. I'm learning it now, so thank God and all sorts of other people, I'm still here.
L'energia la treu perquè necessita viure i necessita els diners, no, és una broma. El seu objectiu a la vida, ell està posat aquí a la Terra per treballar. Té molta sort de seguir treballant després de tants anys. Està fent una sèrie de televisió ara que comença a Anglaterra, segueix una temporada de Juego de Tronos, de Game of Thrones, i està començant a prendre's el paper d'una obra de teatre que farà el Festival d'Edimburg. O sigui que està molt content de seguir treballant.
Parlant de Game of Thrones, és una de les millors sèries de televisió actualment. Vostè interpreta el gran mestre Pycelle. Com va obtenir el paper?
By being a good actor. What do you want? No, they were very careful with the casting. everybody except perhaps Sean Bean, who had to read for it, had to test for it. Mm-hmm. And I tested for another part, not such a good part, and but I didn't get that, so I thought, oh dear. Then they came up with Picel, which we've improved since the part is better now than it was when I started.
Tothom va haver de fer proves pels papers, tothom va de passar un càsting, excepte el Sean Bean. Ell es va presentar per un altre paper que no era tan important, no el va obtenir, es va preocupar, però després va sorgir aquest paper i està molt content d'haver-lo obtingut. El paper, el seu rol ha evolucionat al llarg de la sèrie i ha millorat. Està molt content, encara que ha fet la broma al principi de ser un bon actor.
Que també. Tinc la sensació, veieu Juego de Tronos, que la factura de la sèrie és molt, molt cinematogràfica. No sé si els actors també tenen aquesta percepció d'estar treballant més en una pel·lícula que no pas en una sèrie de televisió.
Yes. We do shoot very fast, which is not typical of films. Mm-hmm. But we shoot very well. It's very efficient. They never let it go unless it's perfect. We are aware all the time that the scenery, the setting, and the way it is being done is most excellent, because we see it. We see it on the screens, and it is brilliant what they do. And it's very well cast, very well cast. Most of the actors are absolutely right for their parts. And it's a story, well, there are so many stories, which makes it so interesting. But every character is interesting. You understand? Is it every the smallest character is interesting.
Sí, evidentment se n'adonen que sembla més treballar pel cine que per la televisió. Encara que té de la televisió, que no del cine, el fet que roden molt ràpid, que això és una característica bàsica de televisió. El setting, el lloc, les localitzacions són fantàstiques i excel·lents, el càsting és perfecte, les històries que s'expliquen són molt bones i on cada personatge, per mínim que sigui, té una història molt important i és rellevant. A més, veuen el procés i veuen el resultat a la televisió, o sigui que se n'adonen perfectament que el que estan fent és una cosa important i molt bona.
Can I perhaps he's going to question me later, but can I now say what happened with me and Picel?
Vol explicar què passa amb ell,
sí,
el personatge.
Cap problema.
We've been shooting for 5 or 6 weeks, and I thought, I haven't got enough to do. And what I have to do is not very interesting. So I went to the writers, who are always there, and said, I don't know what is in the book, because I haven't read the books, and I'm not going to read the books. I have a rule about that. If you read the books, you get confused. But I want something more. They said, leave this with me. And they thought about it. And they came up with the idea. Have you seen the film?
Yeah.
They came up with the idea, which is simply wonderful, that he is not what he seems. So the scene when I'm revealed to be, I'm with a young woman who goes out and then I do my exercises and I stand up and then I go to the door again and I crouch down and become the old man again. This was written for the film, for me, which means that now we know how he survives. He is living a lie all the time, which is wonderful. It means you can go anywhere. And you will find it, well, in series two, it has already been very interesting. And it's going to be even more interesting in episode, I think, 8, which is coming up now. And I'll explain why they did this. And you say that now.
Quan va començar el rodatge, a la cinquena o sisena setmana, ell se n'adonava que estava fent un paper que no li interessava, que no era bo. Va anar als guionistes i els va dir, jo no he llegit el llibre, no m'interessa llegir els llibres de Games of Thrones, perquè no té una regla sobre això, que creu que es confon l'actor quan llegeix les històries, però necessito alguna cosa més perquè aquest personatge no és interessant. Els guionistes li van dir, vale, deixa-nos un temps, i van convertir el personatge en el que es pot veure a la pel·lícula, que és el que passa a partir d'un moment on ella està amb una noia jove, es converteix en una altra, es transforma en un altre personatge, no? I després torna a ser el vell que tot surt de la cabanya tot, i després torna a ser el vell que tots coneixem, no? Això explicava moltes coses. La seva supervivència del personatge és tal perquè viu una mentida. Això porta el personatge a un lloc molt més interessant. Això es podrà veure a la segona temporada a partir del capítol 8.
And they came to this by watching me. They could see that off the screen I am like I am. Mm-hmm. And so I'd be standing talking with my friends. They would say stand by and I would go down into my old man's 104 he is. Mm-hmm. Old man's position. Mm-hmm. Do the scene. When they say cut, I would stand up again and be Julian again. That's how they got the idea.
La idea per la transformació del personatge era perquè ell, quan està interpretant el personatge d'un home de 104 anys, adopta una postura de vell, molt vell, però després, quan diuen talleu, ell es posa la seva posició normal i del Julian. Així, els guionistes van obtenir la idea del seu personatge.
Oh, very good for me.
Yeah. Com és el dia a dia ser un dia de rodatge normal a Juego de Tronos?
You get up at 5 o'clock in the morning, you go to location and you have your beard put on and, then you go to rehearse, then you come back to your caravan, they make you up, put you into your costume, then you go and shoot it. And it's sometimes it's very boring and sometimes it's not boring at all.
S'espertar-se a les 5 de la matinada, anar al rodatge, al set, posar-se la barba, començar a maquillar, assajar, anar a la furgoneta, a la caravana, li posen tot el vestit, el maquillen més, espera, va a rodar, a vegades és divertit, a vegades és avorrit. Així cada dia.
Learning the lines is always the problem.
So la barba no és seva.
The beard is not, as you see.
Yeah.
And you see in the last step, when I'm put in prison, he cuts my beard off. Mm-hmm. Yeah, you saw this.
Que quan el posen a presó que li tallen la barba, que suposa que ho has vist.
Sí, sí, sí. Canviant de tema, un actor britànic no és britànic, sinó ha participat a Harry Potter o en una pel·lícula de James Bond.
Rubbish.
Mentira.
Well, I'm not really in Harry Potter. Well, I am. I'm the voice. I'd like to have played the part, but I didn't have enough legs.
Diu que a ell surt a Harry Potter primer surt perquè és la seva veu, però no res més li hagués agradat fer de personatge, però li faltaven cames.
The James Bond, it was wonderful getting that. And also Indiana Jones, wonderful getting that. I know I'm the only actor who's in all three of the major franchises. Indiana Jones, Star Wars and James Bond. Now I'm in Harry Potter as well and in Indiana Jones and in Game of Thrones. So that makes it five. I'm the only actor who's been in all those. The only one I wish I'd done is Star Trek. And I saw Patrick Stewart, you know, who plays the leading part in Star Trek.
Yeah.
With the ears. And I said, Patrick, I really wanted to do one of those. He said, too late.
Que és l'únic actor que ha fet totes les pel·lícules més importants que són realment marques, no? Que és Indiana Jones, Harry Potter, Games of Thrones, Star Wars, però l'única que li hagués agradat fer que no ha fet és Star Trek, i va anar el Patrick Stewart, el va dir, oh, m'hagués agradat fer aquesta, i ell li va dir, massa tard, amic.
M'haurà de parlar amb J.J. Abrams. Parlant de Indiana Jones, com és treballar amb Steven Spielberg?
And the master, but you never feel you're in the presence of the master. You simply know you're in the presence of someone who knows how to do it. I've worked with some very good directors, but Stephen can do everything on the set as well as anybody else, except act. He can't act, and he says this. This is why he loves actors. He loves actors, and that's so fantastic for a director to like actors. Because very often directors, actors are what we call a necessary evil. You have to have them. If only we didn't have to have them. And many people are working not to have to have them, with the brilliance of what you can do on films now. You don't have to have the actors. But he would encourage people to contribute, actors. Do you have any ideas about this scene? And one never felt at all nervous about saying yes or absolutely not. This is a perfectly written scene, and well, he was lovely. He's just I really can't explain what it was. It was just, as I say, you really knew he knew what he was doing. Oh, and another thing. Sometimes he would say, "What I want you to do, Julian, is this," and I'd say, "Well, I don't understand. Why should I do that?" He said, "Well, please bear with me. Spencer Tracy in such and such a film did this move, and I want to do it again." He's always going back to old films, and so if he asked you to do something which was strange, you'd say, "Is this from an old film?"
Mm-hmm.
"Yeah, it's from Stagecoach." "Okay, I'll do it."
Evidentment has tractat el mestre, sap fer el millor, sap fer tot el que tots fan bé, excepte actuar. Però el Steven Spielberg li admira, li encanten els actors. No hi ha molts directors que li agradin els actors, hi ha molts que volen substituir els actors i gràcies a la tecnologia ho poden fer, bàsicament, no li agrada que els actors actuin. Però a Steven Spielberg li agrada que improvisin, que parlin, que suggereixin coses i moltes vegades li utilitza... Les seves referències són referències antigues, de pel·lícules antigues. Li demanava coses com que feia l'Spencer Tracy o altres actors. I fins i tot quan una cosa és molt estranya, el Julien li preguntava, això ho has tret d'una pel·lícula antiga? Perquè no té sentit dir, sí, ho he tret d'allà. Però que l'experiència va ser fantàstica. No?
Didn't happen often, but it sometimes did.
A vegades feia això, no sé.
Abans d'acabar, m'agradaria parlar de la seva experiència a Star Wars. M'agradaria que ens digués quins records té i si li agrada participar en convencions trobades de fans com la que té lloc al Saló.
I will answer the first question, last question first. Yes, I do like doing conventions. It depends what they are. Sometimes they're just boring, really boring. But if the fans are interesting and interested, really interested, then they're fun. This is a very special one in that they don't give you the money. They had to buy a ticket. So that means that if they really want to talk to you, they have to buy a ticket. So you know that everyone with a ticket is going to be interesting. And that is, so answer that question first. And I'll...
Li agraden quan són interessants, quan no són avorrides les convencions de fans. Aquesta li agrada especialment perquè el fet que algú vingui i pagui una entrada per estar vol dir que realment vol parlar amb tu i li interessa realment el que fas. Hi ha algunes que no necessàriament perquè són molt avorrides.
Working on Star Wars, I was only on Star Wars for 5 days, very short part, and I had no idea that the part would be so interesting, and it has turned out to be interesting because he has 3 good things to do. Also, he looks like somebody. Mm-hmm. He's not a plastic carapace.
Mm-hmm.
Interesting, people want autographs of people with plastic carapaces. It's strange thinking. Today there was a little girl taking a photograph of the spider in Harry Potter. So I said, this is a photograph of a photograph of a voice. I did the job for it, and we had no idea. We knew the first film had been successful, and it was wonderful. But we had no idea it was going to go to a long franchise, and we didn't know that this was going to be the best film of all, which it is, in my opinion. I think the modern films, I'm not interested in them. The first three were really interesting, and I think For Your Eyes Only is the best one. I had one conversation with Darth Vader, which was quite interesting. Dear old Dave Prowse, underneath his plastic hat. I had a conversation, but the most interesting thing was when I had a battle sequence in something called an ATAC, which is a fighting machine which looks like a giraffe, and I was at the top of what we call a gantry, like a big crane, a platform on the top, with a control panel in front of me, but not the real one, my helmet and everything, and behind me was a blue screen, right, that's all, and I did the scene. At one point, I had to go to 16 takes for one word. My mind went blank. It's awful. But I didn't know what that vehicle was that I was driving until I saw the film.
bàsicament li va agradar molt el rodatge, un paper que només era de 5 dies de rodatge, però que va treure coses molt interessants, que li va permetre fer coses molt, molt agradables. I a més que era un personatge sense màscara, sense plàstic, és una cosa que li agrada, el fet que no havia, amb una trilogia molt important de la qual diu que la seva pel·lícula és la millor de les tres, no li interessen les últimes que s'han fet la... Les últimes no li semblen tan interessant,
no,
però a més el fet de no portar màscara i que la gent el reconegui li agrada, no, que a vegades la gent està fent de mal autobras per gent que porta màscara i no sap com és per sota. Aquí a la convenció he vist una nena fer una foto d'una aranya de Harry Potter, que ell pensava és la foto d'una foto d'una foto d'una veu, no? I realment això és com absurd, però que durant el rodatge tot molt bé. I una de les escenes més importants on ell, clar, com tot es feia en pantalla blava darrere, ell estava muntant a una grua molt gran on estava esquivant, no, els rajos, i que pensava, bueno, a veure què és després el que fan, i va haver de repetir una toma 16 vegades per una paraula, que això és molt cansat, però després quan ho veus en pantalla és flipant.
Doncs res, moltes gràcies, molt amable, i esperem continuar-lo veient a Game of Thrones.
Thank you very much indeed.
Esperem que us hagi agradat l'entrevista amb el Julian Glover, que, déu-n'hi-do, ens ha explicat un munt d'històries interessants. I nosaltres anem per la Marta i les xafarderies, que suposo que també tindrà un munt d'històries interessants.
Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood.
Què tal, Marta? Com estem?
Atabalada.
Amb els efectes especials dels ocellets.
Els ocellets. Que, sí. Us agrada l'efecte que he portat avui?
Molt natural, aquest efecte.
Vaig estar l'altre dia a Bosch i vaig pensar, mira, gravaré.
Donem pack, eh? És tuits.
Sí.
És tuits, però dels originals.
Dels bons. Sí, va, comencem directament.
Doncs comencem directament. Ja veig que m'estàs manant pressa. Començo amb l'Amanda Bynes. És una noia que ja us en vaig parlar la setmana passada. Surt aquella pel·lícula que a tu t'agrada. Ai, que estava molt bé de la... Molt bé. És igual, Amanda Bynes és una rossa. Sí, és aquella d'adolescents.
Adolescents?
Sí.
Rossa? Rossi Piel?
No. No és Gossip, no és una sèrie, és una pel·lícula. És una pel·lícula.
Bé, ja te sortirem per feina, perquè, clar...
De la Emma...
Stone?
Que era l'altra, la rossa.
Que hi ha sis senyores...
No,
que passava a un institut.
Sí, Rumores i Mentires.
Amanda Bynes surt de Rumores i Mentires i d'altres coses que als Estats Units...
Bueno, Stone, jo només tenia ulls per Emma Stone, no...
Són ulls gegants.
Sí. Bé, en fi, és igual, va.
L'Amanda Bynes també és maga, és un altre tipus, és més espectacular. Sabeu que va xocar contra un cotxe de policia i ella diu que no havia begut? Doncs bé, l'han acusada d'una falta menor per conducció sota els efectes de l'alcohol. Tot i que el seu pare va sortir a tots els mitjans, i que la seva filla no veu, però... i que el
no beu aigua, però sí whisky.
Allò de bufar havia donat zero, doncs...
Què va bufar?
El policia.
Potser...
Què li va bufar el policia?
Potser va agafar un altre...
Bufòmetre.
Sí.
Doncs la qüestió és que aquesta setmana ha de comparèixer al Tribunal Superior de Justícia de Beverly Hills. Ha de comparèixer, no, és voluntari, i s'enfronta a una pena mínima de 48 hores a presó o màxima de 6 mesos.
Molt bé, després de la notícia que ha obert els telenotícies de tot el món aquesta setmana, què més tenim?
Tenim la Debra Messing, la coneixeu? L'actriu Debra Messing, no?
Avui ens parles d'una gent, noia, que...
Doncs,
sabeu aquell actor que sortia a la cantina de Star Wars? Al fons de tot. A la foscor? Pues al meu costat.
Ah!
Aquell...
Que dolent que ets. A cas m'he ficat jo amb les teves notícies?
És que eren la bomba aquesta setmana.
En fi,
eren Pulitzer.
Debra Messing ha entregat ja oficialment els els papers del divorci amb Daniel Zellman. Després d'uns 10 anys, 12 anys de matrimoni, tenen un fill de 8 anys i han demanat la custòdia compartida. Ella està sortint amb el seu coprotagonista de Smash, Will Chase. Molt bé. Si la Debra Messing, bueno, si la veieu,
sabeu. És a l'aigua, no?
Sí, sí,
la
sí.
Filla de Bruce Willis.
Aquesta sí, la guapa.
Sí,
la
sí,
guapa.
Sí, sí.
Rumer Willis.
No, l'altra, l'escut.
Ah, doncs aquesta no sabem.
No?
No. Rumer és com Bruce, però amb dona. Us podeu imaginar.
No, és veritat. Jo he vist algunes fotos i té la mirada de la mare. El que passa que, clar, la mare té una bellesa que les filles no han
Rumer,
pogut...
Rumer Willis, la poses en camisa imperi i és que la veus fent la jungla de cristal.
Pues potser que li passi el testimoni.
La filla Scott Willis, la germana de Rumer Willis, ha estat arrestada a Nova York per veure alcohol al carrer. Sabeu que l'edat de... per veure alcohol als Estats Units és de 21 anys. És a partir de 21 anys. Ell en té 20. I es veu que la va passar la policia, devia estar fent una espècie de botellón, va passar la policia i van demanar carnets. I ella va ensenyar un carnet fals. S'ha fet un carnet fals on diu que té més edat de la que té i... i això, tot i que el mateix nom. I després, pobre, quan va veure, suposo, tot el merder que l'arrestaven i això, li va dir, no, sisplau, policia, sóc la Scott Willis, la filla de Bruce Willis, però...
I l'altre
va dir,
sí, home, jo...
I l'altre va dir que estava arrestada. En fi, ja està.
I el pare l'ha anat a rescatar.
Ah, sí, exacte.
Amb pistola en mano.
Sí.
Sacada mi hija.
I s'han portat els seus amics.
De llibertat.
Venir
conmigo.
No passa. Scott Willis és més baixeta que Rumer Willis.
O la pel·lícula més... de Mercenaris 2 té no ha d'això, no? A rescatar la filla
sí.
de Bruce Willis.
És l'argument secret. Has vist el tràiler ja?
Sí.
El moment Bruce Willis Schwarzenegger en el cotxe mini aquell...
Estic emocionat.
Jackson Rathbone, que surt a Crepuscular.
Sí, ves, perquè avui no sé.
Sí, ja, no sé.
Home, és el de Crepuscular, que està la seva xicota està embarassada. Diu que per promocionar la última de la saga de Crepuscular es vol endur el bebè quan neixi de tour per promocionar la pel·lícula. Ja està, fins aquí.
És algú conegut?
Perquè... Home, aquest és conegut per moltes adolescents, perdoneu-me, i molts adolescents. Jackson Rathbone és un noi morenet molt maco, més que vosaltres
que
dos junts.
Que és un dels amics índios del...
Jo què sé.
De l'home llop, o...
Que es depilen i...
Paris Hilton.
Això ja comença a millorar.
Mala...
Comença a millorar.
Paris Hilton té un cantó que no coneixem.
Jo l'he provat.
I la seva mare... No és aquest. I la seva mare, Casey Hilton, ens n'ha posat el dia.
Ai, a veure.
Ai.
No és res del que penseu. Paris Hilton té, a banda d'aquesta imatge de sexy, una mica bleda. Això és veritat, tia sexy que fa coses a casa seu, estriptissis i coses d'aquestes.
Com estriptissis?
A la seva vida privada i fora càmeres, no perd el temps, sempre va als orfenats a veure els nens que la necessiten, com en Jacint.
Com exemple, no?
Igual.
És que...
Sí, sí, és l'altra cara de la moneda. La seva mare diu que, clar, que les càmeres no arriben a tot arreu i que tenen una vida a casa que no té res a veure amb el que ella ensenya a la tele.
Veu una tia profunda,
molt
consciencial al món on te viu.
I ella i la seva germana doncs col·laboren i ajuden a dues fundacions d'ajuda als infants i això. Diu allà on va sempre aprofita per anar a un orfenat o per visitar els nens... I diu que és el que li agrada i que fan dibuixos junts.
Sí.
I fan dibuixos junts amb la Paris Hilton i fan així artesania.
Vols dir que no va ja en riure sendells perquè són pobres i viuen sols, no tenen pares?
Però no t'estranyi.
No ho sé. Michael Douglas, es veu que la seva dona, la Catherine Zeta-Jones, l'ha enxampat en provant-se la seva roba interior.
Plego, ara sí que plego.
Però això té una...
No, com diria el meu pare, no té explicació.
Té una explicació possible i Jacint, tu no ho has donat i tot és una notícia de rodatge. Resulta que Michael Douglas, després de superar el seu càncer, d'haver-se reposat molt bé, d'haver-se... Què esteu mirant? Estic aquí explicant coses
sí,
de Michael Douglas i vosaltres esteu mirant
el Twitter de
Michael Douglas.
No, de la Jennifer Love Hewitt que fa fotos artístiques.
Doncs
de
Michael,
Paris Hilton.
Michael Douglas farà un biòpic, que ha començat a rodar un biòpic del pianista homosexual Liberace I per posar-se en el seu paper i una mica s'ha començat a posar roba interior
una cosa
de la seva dona,
és ser homosexual i l'altra
les seves joies
i l'altra ser travestit. Jo conec molt d'homosexual que no es travesteix.
No es travesteix, no sé, li ha agradat.
No, si es fica la dona de casa,
sí,
la roba.
S'està posant en el seu lloc. I en fi, diu que quan estan a l'habitació ella li diu: Michael, carinyo, estimat, sisplau, treu-te les meves calcetes.
Oh, oh. Okay.
Però si no hi cap.
No, no, com se les fica? Com hi entra?
No sé, això ja, no ho explica. I a més ha fet classes de piano i ha omplert la casa de canelobres, perquè així és com la tenia el pianista famós.
Bé.
I la, sí.
Què més, Marta?
Jo si no porto pits, no d'allò.
No gaire, la veritat, eh?
Uns que estan promesos, Miley Cyrus, aquesta sí que sabeu
sí.
qui és,
sí.
I Liam Hemsworth, que també sabeu qui és, que s'ha fet molt famós.
El germà de Thor.
Sí, i als Jocs de la Fam surt també.
Però és germà de Thor.
Bueno, si tu ho dius.
Home, és el...
Però no era Loki.
No, però és el germà de l'actor que fa de Thor.
Ah, vale.
Doncs s'han promès, la Miley està...
Més conegut del pastís en forma de... Bé, sí, això.
Mana?
Sí, amb aquelles fotos que van sortir, que ella li va preparar un pastís... En
forma... Ella aquí, la Miley?
Sí.
En el Liam?
O ell li va preparar amb ella, bueno, en fi, i ella es va menjar el pastís en forma de...
Ah, de Tita.
De Tita, gegant.
Ah, sí, sí, sí.
I es va veure ella
quina memòria
menjant.
Que teniu, per lo que voleu.
Menjant... Tu ho vas explicar tu.
Ah, doncs jo no me'n recordo de res.
Tita.
Molt bé, doncs per fi ell li ha proposat amb un anell de 3 quirats i mig de diamant de la joiera del joier Neil Lane. Està contentíssima. I bueno, nosaltres ens alegrem per ella. Mira. I només vull acabar parlant de Lindsay Lohan.
Vinga, i amb ella acabem.
Lindsay Lohan, s'han fet ja públiques les fotos
públiques?
Oficials.
Ha dit públiques?
Públiques, públiques.
Les fotos oficials.
Fotos? Quines fotos?
Oficials del rodatge de la pel·lícula en què ha començat a treballar aquesta mateixa setmana, que és Liz and Dick. En
Dick?
Que...
Dick de nom, no de...
En què ella fa d'Elizabeth Taylor. Les fotos s'han fet, s'han passat a blanc i negre per donar la imatge del Hollywood clàssic amb aquell glamour, i és espectacular.
Però serà el The Artist d'aquest any, això.
És espectacular. La gent està
Lindsay
al·lucinada.
Lindsay Lohan és el nou gos de The Artist.
No s'assembla, tu la veus amb ella i no sembla Lindsay Lohan. La veritat és que han fet molt
suposo
bona.
Suposo que ho han fet per això. O sigui.
Molt bona feina. I les primeres fotos que s'han vist han estat ella amb aquell vestit de bany de guepard o així. I per cert, que fa la, fa la pel·lícula amb Grant Bowler. Que era el capità de l'os, sortia Perdidos i Kill Elite, una gran pel·lícula.
Molt bé, i amb aquesta notícia tanquem la secció xafarderies de la setmana i anem a veure què s'ha estrenat als Estats Units.
El que més dona als Estats Units, el box office.
Vinga, anem rapidets perquè a continuació parlarem d'aquesta pel·lícula que s'ha estrenat als Estats Units. A les 5, The Dictator, 3 setmanes amb 50 milions. A la 4, Battleship, 3 setmanes amb 55. A la 3, Los Vengadores, 5 setmanes amb 552 milions. A la 2, Men in Black 3, 2 setmanes amb 111 milions. I a la posició número 1, Blancaneu i la Llegenda del Caçador, entrada la setmana amb 56 milions. Los Vengadores ja és la tercera pel·lícula més taquillera als Estats Units i també a nivell internacional. Per altra banda, Blancaneu i la Llegenda del Caçador aconsegueix una recaptació superior a les expectatives de la mateixa productora, on Rotten Tomatoes obté una nota mitjana de 6,2 sobre 10 i un 62% de valoracions positives dels crítics i un 74% del públic. El New York Magazine ens diu: és pràcticament una pel·lícula de terror total que recorda a Joc de Trons, Joana d'Arc i la comtessa Dràcula. També està fortament influenciada per un munt d'intel·ligent filosofia feminista. Lowen Gleiberman de l'Entertainment Weekly es converteix en una estrepitosa èpica medieval plena de monstres del bosc i batalles i comença a perdre el pols de la seva mística de conte de fades. És com veure Fúria de Titanis 4, la venjança de la poma.
El Tai Bar del Boston Globe és entretinguda? En el seu estil esquizofrènic, sí. El disseny de producció, les històriques catedrals angleses et conviden a delectar-te en la seva opulència i diguis el que diguis sobre Blancaneu i la llegenda del caçador, rares vegades resulta avorrida. I acabem el USA Today. Rodada de manera enlluernadora, interpretada i escrita amb inconsistència, Blancaneu té suficients focs artificials per mantenir el nivell de la pel·lícula, inclús quan l'estrella Kristen Stewart no pot sortir del mode crepúsculo. I ara anem a comentar nosaltres el que ens ha semblat aquesta pel·lícula. Ho farem rapidet. Va, Marta, comença tu. Què t'ha semblat la peli?
Doncs jo agafaria algunes crítiques que s'han dit. És entretinguda, també és esquizofrènica, és tenebrosa i m'encanta aquest to tan terrorífic que li han donat la negror. Ella, la Charlize Theron, ho fa fantàstic, i la Kristen Stewart, és veritat, només somriu al final.
Sí, em va sorprendre, dic, per fi
va esbossar un somriure.
L'he vist somriure
i li canvia la cara. No sé, no entenc encara el càsting, però trobo que i en Thor, doncs, ho fa bé. Tot i que el doblatge, la veu no em va acabar de quallar, però ja. Bé, per això cert, ja és cosa d'aquí.
Abans que se m'oblidi, que no té res a veure, Amor Ray Bradbury, que donem la notícia, li devem molt als fans de la ciència-ficció. Tornant altre cop a Blancaneus, mira, jo vaig publicar aquesta setmana un Twitter que posava que era...
Ah, tu mateix te dius, sí, les teves publicacions?
Sí, jo m'ha fet.
Escolta,
directament.
Això és pitjor que en Jacint.
Sí, Kristen Stewart, rastreta, més Charlize Theron, vampiressa guapa, més Gimli, pels nanets, més Joc de Trons, més Joana d'Arc, més Thor... Això seria Blancaneu.
Més altres referents visuals.
Sí, però bàsicament és això, és una barreja.
Senyor dels Anells,
és una barreja
exemple.
Sí, els paisatges aquells amb la música, també recorda molt
la bruixa de Charlize Theron sortint d'un bany de llet que semblava l'estàtua de la llibertat dels Estats Units.
Sí, aquesta la Charlize Theron també recorda molt el mite aquest de la comtessa de l'edat mitjana que agafava la sang de les seves serventes per injectar-se-la a ella.
I la joventut eterna.
Sí, la joventut. És una barreja de moltes coses que hem vist moltes vegades a tot arreu, un munt de referents, res original, res vist, però tot junt dius, hòstia, això com són capaços d'encaixar-ho? Doncs bé, dintre de tot no encaixa malament. Està bé, la pel·lícula és entretinguda i no és res original, no és res de nou. Kristen Stewart molesta. Si ho fes una altra actriu, segurament la pel·lícula resultaria millor.
Bueno, i el que fa de germà de la bruixa també és tremendo.
No pots ficar de bruixa una tia tan guapa.
Clar.
És que això ho sap tothom.
Perquè clar, quan el mirall li diu qui és la més guapa i contesta Blancaneu, tu dius, no, que s'ha pres el mirall.
El mirall. Fica Carmen de Mairena.
O sigui, fins i tot, o sigui, Charlize Theron, quan està decrèpita i vella, és més guapa que la Kristen Stewart. Dius, com és possible?
Perquè li heu agafat mania a
no,
la Kristen Stewart.
Però és que és molt més guapa Charlize Theron.
Però objectivament és més
guapa.
Tu la
vas veure a Adventureland i t'havia agradat.
Em va agradar la pel·lícula, no, ella.
Ah.
Clar. Ah. Però, és que sempre només s'ha posat la mateixa cara. O sigui, està fent Crepúsculo en totes les pel·lícules, a més aquesta cara de fàstic.
Ben Affleck
sembla
també
que no val
posa la mateixa cara, ja ha arribat molt lluny.
Però Crepúsculo encaixa en el personatge, que tingui aquesta cara.
Ja, però és que tot el que fa,
això
fa
sí,
el mateix.
Aquí sí que la pots culpar per no saber diferenciar papers.
En fi, va, canviem i fem uns 40 minuts superràpids.
Sèries en obert als 40 minuts.
Que donarem notícies gairebé telegràfiques. Juego de Tronos ja ha acabat la seva segona temporada en rècord d'audiència. 4,2 milions d'espectadors. Es tanca l'adaptació del segon llibre, Xoc de Reis, i sembla que la tercera temporada adaptarà la primera part del tercer llibre i la quarta temporada ho farà en la segona part del tercer llibre. Una mala notícia, referent a Mujeres Desesperades. Una de les protagonistes ha mort, que és l'actriu Catherine Johnston, que interpretava la senyora McCluskey, actriu de 72 anys, ha mort d'un càncer. Acabava de gravar el final de la sèrie. Recordem també per què va guanyar un Emmy per interpretar les dues primeres temporades la secretària de Martin Sheen, l'ala oeste de la Casa Blanca. I fins aquí les notícies. Ens acomiadem del programa i ho fem amb la banda sonora de Project X. Els Far East Movement i Pitbull canten una cançó que es diu Candy.
Pitbull, que grande és Pitbull.
Vinga, fins la setmana que ve, Jacint, Marta.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu, people. A dime from behind, girl. Is you a dime from behind, girl? Hey,